la publicitat i feia fotografies, en fi, defensava com podia. Més aviat eren coses de publicitat.
Perquè jo tinc la sensació de que els primers que varen marxar, els que es varen quedar aquí, varen ser considerats una mica com uns traïdors.
Sí, hi va haver la discussió aquesta. Cada vegada que un se n'anava hi havia la discussió sobre el que s'havia de fer. Sí, es considerava una mica gent que havia traït a la cara. Claudicava, aquesta paraula era la que es feia servir, claudicava. Una caldesa el van censurar molt. Després va publicar el llibre aquell, L'ombra de l'atzavara, que se'n fotia de l'exili, i encara el van criticar més. Ara, des del meu punt de vista, jo de les converses que tenia a casa, que havia sentit a casa, jo tenia aquest mal indici de que quan hi havia converses de grans m'agradava, em posava en un racó i escoltava tot el que deien. Com que era bailet, la gent parlava sense fer-me cas, i esclar, quan durant els anys un dia els hi fots amb cares, aleshores em diu d'on surt aquest ara. Aleshores, sí, recordo converses a casa amb alcaldès, perquè teníem bona amistat amb el pare, de les actituds del caldés envers Mèxic. Cas totalment contrari, per mi és el refugiat o l'exiliat que més respecto de tots, el del Tisner. El contrari del caldés.
Jo no sé què. Grat. Tisner?
El Tisner era un personatge que es feia amic amb el xòfer, es feia del taxi, es feia amic amb el xòfer de l'autobús, amb el que escombrava, amb tot Cristo. I Don Abelino per aquí, Don Abelino per allà, tot Cristo l'adorava. Va mig aprendre en Nàhuatl, es va fotre a estudiar la història de Mèxic, és a dir, és un personatge que, home, no es va integrar en el sentit que no va perdre mai ni la seva catalanitat, no? Però, evidentment, però el Tisne, a més, tenia un cartell impressionant, esclar, el que passa que era mig boig, i vull dir, no mig boig, vull dir, una persona així aixelebrada i no sé què, guai, més fotia uns negocis ruïnosos i el resultat d'un negoci ruïnós és pel que se'n van tornar. Jo no sé si t'ho vaig explicar, per fotre no sé quantes pèls, va fer els comptes i quan va veure el resultat, la quantitat, va dir, no, m'he equivocat amb un zero, i va treure un zero. No s'havia equivocat, m'entens? Un dia que va optar per dir, estic ofegat, aquí no tinc res, mira, va guillar, oi? De fet, va guillar, oi? I la retirada del Tisner sí va ser molt impactant, amb els catalans d'aquí els va impactar molt, perquè era un personatge que et dic que estava molt ficat amb vols. Estava ficat en el país, m'entens?
En canvi, jo diria que allà va ser un fet positiu, una mica, a Catalunya. Estàvem en una situació encara franquista, veure arribar algú d'aquests que te va explicant noves coses, varen començar a escriure, varen començar a ensenyar alguns premis. Jo que recordo el primer llibre, si jo recordo que ja tenies, comences a pensar coses i vas descobrint noms de gent, doncs aquest d'on ve, i aquest qui és i d'on surt, que ningú t'havia parlat i anaven dient, no, és que aquests tornen de l'exili. És com començaves a tenir alguns referents aquests. I aquest publica aquella, em va publicar una novel·la, coses d'aquestes, hi ha algunes en català. En aquest sentit, jo diria que tenia un cert aspecte positiu en allà.
Jo crec que, i t'ho dic amb tota franquesa, sempre vaig sostenir que la posició del pare. Però de fet, el pare una vegada, l'any 67, quan se li va morir el germà petit,
la mare que deia?
La mare sí tenia ganes d'anar-se.
Ara quan hi va anar per primera
58.
Vegada?
58. Sí, la mare no tenia problema. A Barcelona va anar-hi a veure dues o tres persones i després se'n va anar cap a l'Escala i es va passar un mes a l'Escala o un mes i mig a l'Escala. Això no tenia problema. A més, curiosament, malgrat que el meu oncle Martí a l'Escala no el repudiaven bastant, amb ella no. Cap problema, almenys mai ho va dir.
Reculem i tanquem una mica l'Orfeó Català, la visió teva de l'Orfeó Català, que des del país nostre, diguéssim, l'han fet allò com una mica el centre emblemàtic dels exiliats catalans.
Sí, jo crec que era el centre emblemàtic dels exiliats catalans que més que es podien haver quedat aquí o se'n podien haver tornat i no hauria molestat a ningú. És a dir, el centre emblemàtic d'un exili tancat amb ell mateix, endogàmic, i jo dic que finalment un carreró sense sortida. Oi? És un centre que es va fer una espècie de gueto, i aleshores es casaven els uns amb els altres, es va fer una espècie de família amb totes les baralles i discussions i problemes que hi ha en aquest tipus de Peyton Place, vaja, una espècie de Peyton Place, i bueno, el resultat ja el tens, és una institució que no dona per tant satisfaccions per als seus socis, però bé, ja és potser una solució, no?
Tu te'n recordes d'haver vist les tensions, és a dir, les tensions polítiques que hi havia a Catalunya quan surten en el camp de concentració?
Ah, no, les tensions aquí sí, fulano era d'esquerra, l'altre era no sé què, de vegades no es parlaven, sobretot els anarquistes i els comunistes no es dirigien la paraula. No, això era un merder. I després hi havia una sèrie de personatges d'aquests que aquesta actitud de no preocupar-se massa per treballar, perquè doncs ja ens n'anem, que tenia el meu oncle Martí, això va ser molt generalitzat. Hi havia els famosos cafès a Mèxic, Betis, Tupinamba, La Blanca, L'Havana, més, no? Bueno, un era dels comunistes i l'altre era dels anarquistes i cuidado, entens? Oi? Fins i tot hi va haver un casal català que van crear per separant-se de l'Orfeó per reaccionaris.
I en canvi aquí jo diria que en Rouret devia jugar el paper de pont.
El Rouret sempre va tenir una vocació de polític professional, oi? De fer un paper de concòrdia i tot això. En el Rouret l'estimava molt, tant el casal com l'Orfeó. Ara, ell possiblement va estar més identificat amb els dissidents de l'Orfeó. L'altra cosa important és el procés de, com podríem dir, de passar a la dreta i sobretot de l'Orfeó. La catalana va arribar a ser molt, molt reaccionària. Quan l'any 68, per exemple, preu i de rebutjament en els caps d'ells molt pro-nord-americans, a seguida que van poder van fotre dòlars als Estats Unidos, i l'Orfeó, el pare sempre deia que l'Orfeó sempre, quan entrava l'Orfeó sentia pudor d'orins, una cosa rona, antiquada, etc. No?
Sí,
el jugador de dòmino, quan de fet es demanava una espècie d'obertura per, no sé, perquè es pogués integrar més gent de la mateixa colònia catalana, no? És a dir, l'error és pensar que l'Orfeó era la colònia catalana. Però clar, com que és el grup unit i l'institució, és normal que ara es pensi que són la colònia catalana. Però bueno, tu ja has vist, tu ja has pogut palpar el senyor Mestres a l'Orfeó, no sé si sap tan sols, no sé si sap on és perquè li vaig citar jo l'altre dia, però...
I els joves en aquest clima
Jo diria que la joventut que tenia una mica d'inquietuds va rebutjar l'Orfeó. Ens en vam anar. M'inclueixo. No sé si faig bé o no, però ens en vam anar.
Perquè jo llegint les actes aquests dies, veia allò, alguns acords de junta que es demanava que els joves no molestessin, que no corria... Allò que et donava una sensació de dir que intenta entrar-hi sang nova.
Una vegada, no sé qui ens va entusiasmar, vam fer un grup de teatre i anàvem a assajar teatre. Es va tenir que suspendre perquè molestàvem els que jugaven dòmino. M'entens? Això no vol dir que de tant en tant els que jugaven dòmino, me cago en Déu, tenies que fotre el doble sis i un cop a la taula.
Sí.
Però era... Hi havia un tio que no sé com es deia, una cosa, un home molt alt i gros, però jo el veia molt alt i gros, que cada dos per tres fotia les fitxes per terra, agafava la taula i començava a perseguir. Amb la taula de dòmino 6 començava a perseguir el pobre desgraciat que no havia posat el doble 6 o el 6-3. I li deia de tot, m'entens?
Sí, a mi la imatge que m'ha donat llegint les actes així és que la gran preocupació era allò de dir, bueno, el dia de la Mare de Montserrat, el dia de Sant Jordi, farem això, una cosa molt clàssica d'enyorament.
Sí, però no una actitud activa, política, activa, enèrgica, entens? Oi? Per exemple, no sé, activitats fermes, polítiques, de protesta, tothom sortia sempre amb el rotllo, quan demanaves alguna tipus d'això, tant allà com aquí a Guadalajara, veràs, jo no sóc mexicà, saps? Jo sóc aquí... Baràs, aquest Baràs el sentia sempre, no? Baràs, Baràs, i ningú es comprometia, no? Hi ha la famosa història quan va venir aquell fill de puta del Felipe Acedo Colunga, es va presentar a Guadalajara.
Ah, sí?
Sí, sí, és una història. El 62, perquè jo era president de la Societat d'Alumnes. El 63. Presenta aquí, va venir com a representant d'Espanya amb una reunió de no sé quina cosa d'aeronau en el centre català i no sé què, que aquest cabró, que no són les hòsties consagrades, jo vaig dir molt senzill, digue, veuràs, què faré? Fotré un raig d'hòsties. Sí, tan senzill. Qui ve amb mi? Només digueu-me que era que l'estat, jo no sabia on com trobar-ho. Digueu-me, venim-hi tots, els hòsties els hi fotré jo. I ja trobaré qui m'acompanyi, no t'hi amoïnis. No? O no, o Baràs, m'entens? Llavors el pare deia, fem una... Qui la firma? Perquè Baràs, m'entens? Llavors hi va haver un que va tenir una mica més de collons i va dir, mira, si tu la firmes jo la pago. M'entens? I es va fer una carta al diari, que va quedar molt bé. M'entens? Llavors que de vegades s'havia redactat el pare molt... Sí. Amb molt mala llet, perquè la carta dirigida al governador, al president municipal i al cardenal. Entens? Va fotre el camp, perquè a més va començar que el cambrer li deia coses, un hostigament, i a la tarda d'aquell dia jo ja vaig averiguar a quin hotel estava, i aleshores no hi vaig anar amb els amics, patriotes catalans, entens? Van ser els xicots de la Universitat de Guadalajara que em van dir, t'hi acompanyem. Entens? Perquè aquest Baràs, total que van fotre fora de Guadalajara en el tal la seva columna, no? I bueno, aquest tipus de falta d'energia la va perdre l'Orfeó. No va ser una institució militant. Era la nostàlgia, era, mira, diria la caseta i l'hortet, saps? Oi? Era aquesta cosa, bé, no ens emboliquem, la festa de Montserrat, la festa de l'11 de setembre, però cuidado, que no parli cap separatista l'11 de setembre. No ha parlat en sa punyetera vida un separatista l'11 de setembre a l'Orfeó. O sigui, Catalunya, les hòsties i tot això, m'entens? Però convidar el pare, per exemple, el pare no el van convidar mai a parlar l'11 de setembre. Perquè clar, havia fotut un discurs i hauria sortit el Baràs. Al tanto, no? En canvi, per fora, hi havia una pila de catalans que era una meravella, entens?
Però
desarticulats.
Ja. El pare mantenia relacions amb gent de Catalunya?
Sí, relacions i relacions clandestines. I va estar ficat en diverses organitzacions clandestines, en Terra Lliure.
Terra Lliure, esclar. I amb exiliats d'Argentina, de Venezuela, d'altres llocs?
Tenia bastanta relació amb els d'Argentina i amb els de Cuba.
Està clar.
Quan el vius a la gent.
Aquest?
Sí. El pare va tenir una certa actuació. Des de Mèxic va fer el seu... No sé què tantes coses. A mi de vegades em donava instruccions precises. En aquest sentit, malgrat que van tenir una gran comunitat amb aquest tipus de coses, era molt precís, no? He revisat papers, no hi ha res a tot això, no hi ha informació, no hi ha res.
És que la norma del bon militant és que ni papers ni res.
Aleshores em deia, ja per exemple tinc la correspondència amb el Biusà que m'agradaria publicar-la, però està a l'au de puta mare a entendre-ho, perquè diu P, ha vingut, i m'ha dit que Jota,
clar.
Collons és P, qui collons és Jota.
Per deixar-me viusar.
Entens, clar, viusar sí que sabia. I bé, no sé si sortirà aquesta cosa, tenia... I era en aquest sentit era precís, de vegades mirem, deia, bé, vindrà un personatge, i arribava a casa i es quedava a viure amb els joves que venien per aquí. Es van fer algunes accions concretes, doncs, home, de certa importància. Bé, el 73 el van fer venir, va permetre sortir de Catalunya i tornar a Catalunya doncs, amb una certa imatge internacional que no li anava malament en aquell moment, no? Explicar un dia que em va demanar passaports i em vaig robar una caixa de passaports de l'impremta on els feien, i els catalans van anar pel món amb passaport de l'estat de Jalisco, i una caixa així, plena de passaports, entens? Passaports provisionals eren de l'estat de Jalisco. Però mira, allò que passava gent per casa cada moment.
No. Per una vegada va ser a Guadalajara, no va trencar relacions amb el DF, però se'n va allunyar.
Del DF se'n va allunyar, es va anar allunyant bastant. Ell va mantenir relacions puntuals. Ja poc després d'haver arribat a Mèxic, va trencar relacions amb els partits polítics. De fet, només va incorporar-se amb algun tipus d'organització política una vegada que es va tractar de fer una cosa que en deia Front Nacional. Sí. I s'hi va sumar, i sempre que el venien a buscar per alguna cosa, sempre ajudava, donava diners, coses d'aquestes, a l'Orfeó, qualsevol tipus de campanya, comprava tots els llibres, i bueno, però quan va arribar a Guadalajara, per una altra banda, també va sortir amb la cosa aquesta de fer aquesta obra, que per mi és monumental,
de fer
15 anys cada mes.
I era ell.
Era ell. Durant alguns anys era l'única publicació catalana regular que hi havia. Això és el objectiu, una vegada. Perquè el Ressorgiment de Buenos Aires sortia, de vegades estava 3 anys sense sortir. Algunes coses que sortien així en ciclostil a París tampoc tenien regularitat, a França tampoc tenien regularitat. La revista de l'Orfeó, hi va haver una època en què, quan la revista no sortia, hi havia el Pont Blau, que va desaparèixer, i entre Pont Blau i Xaloc va ser l'època en què el butlletí era l'única revista, no? Es mantenia relació puntual amb l'Alcántara, Manuel Alcántara Gusart, per les coses dels Jocs Florals. Els Jocs Florals de l'exili li van costar molts diners al pare. Molts diners al pare, els Jocs Florals, perquè a cada número hi havia un premi instituït, que ell donava, i després hi havia una... i casa no n'hi havia gaire. I després es donava cèntims de col·laboració per la...
Tu ho havies conegut, amb Manuel Alcántara?
Manuel Alcántara, sí, una cosa petita així.
I quina opinió en tens?
En tinc la millor opinió. Un home molt seriós, molt positiu, casat amb una mexicana, esplèndid.
I era un home culte?
Jo diria que sí.
Perquè s'ha trobat cartes d'en Vergés que s'hi escrivien també, i és la sensació aquesta que em dona.
Busquem per aquí, potser hi ha allò de cartes de l'Alcántara.
És la sensació que em dona, allò d'una...
Molt
persona.
Els Jocs Florals de l'exili es diuen Alcántara. L'ànima dels Jocs Florals de l'exili.
A més, era el que tenia els calés de la gent de Montpellier, el que administrava els calés dels intel·lectuals de Montpellier per pagar els pisos i tot això. Per tant, devia ser...
Un home. No, jo, l'Alcántara i el pare en tenia una opinió també esplèndida. Esplèndida. Mm-hmm. Una altra persona amb la que es tractava. Ell va entendre que l'exili havia entrat en un carreró sense sortida, que en aquell moment potser se n'haurien tornat, si no, perquè nosaltres ens quedàvem aquí, anàvem a viure allà. Jo t'he de dir una cosa, personalment, en fi, no sé si t'interessa la meva situació personal, però t'ho afegeixo. Personalment, la meva relació amb Catalunya s'ha anat enfortint a mesura que he tingut un tracte directe, perquè si la meva opinió de Catalunya hagués tingut que sortir de tots aquests catalans de Mèxic, et juro que... m'ho sabia tot. De fet, em vaig allunyar molt de temps de l'assumpte. Col·laborava amb el pare, senzillament. El que feia era col·laborar amb el pare, allà em tenia llegint el butlletí com podia i fent el que de relació així amb la institució o amb aquests personatges.
No, jo diria, bueno, almenys pel que conec, que dels 10 o 15 anys ençà, si amb la teva curva, diguéssim, de catalanitat o així, baixava i ha pujat.
O sigui, esclar,
els contactes allà, per la gent
jo li tinc que agrair a la Universitat de Guadalajara, que una vegada em va enviar a fer gestions per establir contactes, i vaig començar a descobrir que els catalans podien ser persones, que hi havia catalans que no eren tan reaccionaris i que no eren tan merdes, i que, és a dir, vas començar a descobrir un país real. Vaig descobrir un país que no era ni la meravella aquella de les llimones millors del món, però tampoc eren aquests merdes, home. Mm-hmm. Jo sí, en aquest sentit. Les experiències amb els exiliats, et dic, llevat de casos puntuals pels quals tinc un enorme respecte, oi? El doctor Bogin Pere, per exemple, i altres, si és com a col·lectiu, aquest cosa de l'Orfeó, no m'he sentit mai disposat a lligar-me massa i totes aquestes coses, no? Francament. Jo no sé si la catalanitat, jo crec que la meva catalanitat ha estat ben definida sempre, no? El que passa que, doncs sí, involucrar-te més amb la vida quotidiana del país i establir amistats personals i... Clar, durant molts anys vaig anar a Catalunya per un fi de setmana, un cap de setmana, durant tots els anys 80, amb la punyeta del quinto centenari, anava a Espanya cada moment. Clar, amb un viatge a Espanya, doncs és molt fàcil que et quedi un cap de setmana, no? I bueno, hi havia el meu oncle Eladi, doncs, un sala a Barcelona, a veure el meu oncle Eladi. Amb el que vaig tenir una gran afinitat, també, un home admirable. Però allò que, doncs, clar, no tens temps en un cap de setmana de fer res, no? Eladi, i alguna altra gent, i res més, no? Això durant 40, sí, començo a tenir un tracte quotidià, les comunicacions són més fàcils i, bueno, ja s'arma aquest cacau de... Oi? Els dies del centre català d'aquí que he perdut catalanitat.
Veus, aquí hi ha una... Ara tenco,
Malgrat que estàs d'acord amb mi que tinc bastanta informació de la història de Catalunya,
sí.
Jo amb els partits polítics estic bloquejat, perquè em fotien fàstic. M'entens? Quan senties aquelles discussions de que si Estat català, que si l'Estat de no sé què, que si Esquerra Republicana, el meu oncle Martí parlant d'Esquerra Republicana, i l'Esquerra, i l'Esquerra, i l'Esquerra, i ja de gran un dia li vaig preguntar, escolta, oncle, i què té d'Esquerra, l'Esquerra? I, escolta, el vaig deixar desconcertadíssim, m'entens? Diu, home, diu res. I tenia aquesta cosa molt...
Sí. Jo encara em recordo a casa... Les primeres eleccions.
Diu, home, és que estàs molt entusiasmat amb Esquerra Republicana.
No, però que és diferent.
A mi, que jo entro en contacte amb Esquerra Republicana un dia que vaig a l'Òmnium Cultural a cobrar un xec de... Quina era la moneda que teníeu?
Passeta.
No, home, no, la moneda simbòlica, que eren...
Sí, va haver un moment,
guanyar,
sí.
Una vegada ens van guanyar llibre, ens van donar un premi de 1.000 ecos.
Sí.
M'entens? Però com que el Joan va destrossar el cotxe, li vaig passar el xec directament i dic, mira, t'ajudo molt que puc amb el cotxe aquest que has destrossat. Com es diu? Vaig anar a buscar i vaig conèixer un senyor que estava allà, que era del jurat, que em diu, t'estic esperant perquè m'han dit que vindries i que tenia ganes de dir, bueno, molt bé, jo una mica, i qui ets tu? M'entens? Vaig veure que em parlava de tu, jo també li vaig contestar a tu ràpidament, i jo dic, jo soc el secretari general d'Esquerra Republicana. I malament. Vaig parlar amb ell, et dones compte que és un altre tipus de personatge, molt bé. I vaig un altre viatge aquí a Mèxic, vaig a veure amb els d'Esquerra Republicana, m'entens? Uns personatges veritablement sinistres, aquell em va encarregar el bolo. I aleshores, el següent viatge que vaig cap allà és quan vaig tenir la primera possibilitat de setembre. Vaig fer un 11 de setembre complet, perquè des que el matí estava fusada a les Moreres i després a la cosa del Casanova i després vaig anar al Parlament, van donar una invitació pel Parlament, havia deixat el vestit amb la jaqueta i la corbata amb una... que fotia un calor humit espantós, suant com desesperat, amb una botiga de que viures d'allà, com es diu, del Passeig de Sant Joan, me la guardaven i vaig anar al Parlament. I sortint del Parlament, me'n vaig anar cap a altra vegada, cap a la plaça de Catalunya, aleshores vaig assistir a tots els mítings de tot allò. I vaig sentir una quantitat d'imbecilitats enormes, m'entens? I l'únic que li vaig sentir un discurs de barricada, com havia de ser, no una conferència acadèmica, un discurs de barricada va ser en el Carot.
És que jo, en el cas d'Esquerra,
jo, i que estava amb un polític català real, realista, vaja, oi?
I què t'ha de fer anar anti-mexicà o...?
Ah, aquesta cosa retòrica d'agraïment al país, doncs, per fets concrets, et pots anar assenyalant, sembles mexicà, ho sent un nano com jo, tractant-me de reafirmar. Ara, com que afortunadament vaig mantenir sempre aquesta qüestió amb el pare, perquè també el meu puta em sabia seguir, saps? Era llarg també en aquest sentit, no? Totes les meves bogeries aquí a Mèxic, collons, tothom em criticava menys ell, no? De vegades, aleshores, hi havia una mena d'afinitat i doncs jo em vaig sentir, doncs, no sé, amb l'obligació, amb les ganes, amb el gust, amb el plaer, el que sigui, de ser solidari. No? Vaig que vaig fer a Catalunya, vaig explicar que me la vaig jugar de veritat passant el Pirineu dues vegades amb propaganda i carregament i senyals i formes i hòsties i... No hauria per una set creus?
Nou creus.
O...
Ja nou creus.
I nou fonts, o set fonts.
Set fonts, però són...
Tu surts de Núria, tires amunt...
No creus.
Amb tendència cap a la dreta...
No creus.
No, són fonts, d'anada. I vam tornar per set, per nou creus.
No, un cop ets de nou creus i te'n vas a un lletat. I si allà vas al Puigmal i saltes a França. Amb de Finestrelles, que és per allà on saltes.
Segur.
No, jo encara hi tiraré, però...
No, ja m'ho fotut que estic
ara.
Saps com? La primera vegada que vaig fer el viatge, vaig arribar tan cansat, anava tan mort, vaig a dormir en el tren, dret. Sí, així, a més anava apretat, aquell cony de Ren feia una merda aleshores, l'any 64. Estàvem així. Clar, un dia, era estiu, era un dia de la gent havia sortit a fer excursió. Clar. Tot ple d'excursionistes tornant. Els excursionistes ocupaven doble espai, perquè eren ells i la motxilla, no? Bé, anàvem així, drets, així, però jo ja dret en el tren i mira, en un moment donat, em vaig donar compte que havia dormit com mitja hora. És a dir, jo sento que la incapacitat que va tenir aquesta gent és que, és dur de dir-ho, però es van... en sentit de paraules estrictes, i per donar-te la paraula precisa en termes mexicans, es van a gachupina.
Gachupins són els...
És el que ha vingut a guanyar calés sense cap altre interès a la vida més que guanyar calés. Oi? Aquests es van a gachupina, molts d'ells. Van perdre... Esclar, per això, quan et parlen de la importància o del mèrit o dels beneficis i de l'acte dels refugiats, espanyols, republicans, a Mèxic, a veure si et parla d'algun empresari. Cap empresari. Tiren mal el doctor Gauss, tiren mal el doctor Gimper, els universitaris, això, estrictament els universitaris. Però esclar, hi ha gent que, doncs mira, el tema del gachupinisme no era el seu, anar a fer de gachupins, ells venien a fer de professors.
Sí,
no? I sense escarafalls, doncs mira, es van integrar en una vida acadèmica, i van fer la seva vida acadèmica, oi? I a la UNAM, el benefici d'aquesta gent és molt important, però no ho sé ja fins a la vida econòmica. Van ser els primers en què van regalar les empreses als americans i van fotre el camp, quan va venir l'hora, m'entens? I que van fotre els bales als Estats Units. La gran sangria de l'any 82, ells entusiasmats. I vaig tenir les llistes a les mans, perquè treballava amb el govern. Les llistes del sac a dòlars, m'entens? I escolta'm, seria vergonya. Els republicans que van emigrar per defensar els seus ideals, m'entens? Fotent els seus dolaritos i comprant pisets a Bell i a...
Sí, sí.
Una cosa és que et compris un pis a l'Escala, que et compris un pis a Barcelona, collons, és la teva terra, m'entens? Però que inverteixis als Estats Units, a veure... Als Estats Units, és a dir, el govern que t'està aguantant en Franco,
esclar.
No? Quan sí, sí, sí. Li vaig dir una vegada, a mi explica'm, que tal ho surt, i vaig dir, explica'm, com és això de que aquesta fòbia contra els soviètics, quan contra el Franco, que és el teu enemic principal, i els americans que els sobre. Estimes tant, són els que l'estan aguantant, i la contesta em deixa fred, diu, oh, és que gràcies als americans el Franco és millor.
Hòstia.
T'ho diu un refugiat que ha emigrat a Mèxic, no per calés, no per idees. Nosaltres vam venir a Mèxic per les nostres idees, no a guanyar diners, no perquè ens faltessin diners, sinó perquè teníem idees. Bueno, que t'ha funcionat d'aquesta manera, aquesta... Hòstia.
El saudí que aquest que abans comentaves.
Home. Ara, jo sí crec que els refugiats que sostenien l'ú del pare en un moment donat es van equivocar. Tot aquell. Des del punt de vista estrictament català, i a la cosa familiar i aquestes coses és un problema que cadascú, però des del punt de vista estrictament català, sí, havent vist les coses. Per tant, doncs, evidentment, perquè personatges, òbviament, la possibilitat de fer un crucigrama en català et fotia, et revolucionava el cap, no? És a dir, és una... Senzillament aquest fet, no? És clar, si n'hagués vingut un altre, potser hauria fet un altre crucigrama, que potser hauria fet dos durant el dia, és a dir, no ho sé, oi? Però la pressió d'aquesta gent hauria estat molt més important. Saps què van perdre de vista, aquesta gent? El Panya els havia bloquejat.